Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, les 12:20. Dimarts, avui ja, 20 de febrer del 2018. I hores d'ara, doncs ja fregant els 13 graus a la ciutat de Lleida. No, he recalcat 20 de febrer perquè sí que és veritat que quan treballes amb un mitjà de comunicació i has de fer coses a dies vista, doncs algú que ve a enregistrar o alguna història, doncs vas mirant el calendari i vas fent, i avui mirava, i dijous de la setmana vinent estem ja a 1 de març. Que no és que descobrim res de nou, que el temps passa, i passa molt ràpid, però vaja, que a vegades t'atropella el temps. En fi, avui de què parlarem? Doncs de moltes coses. Primer, com sempre, la previsió meteorològica. Després estarà amb nosaltres la Isabel Fabregat, que és la comissària de la nova exposició de Ramon Pichot del CaixaForum, i ella ja ens explicarà doncs d'on va sorgir la idea i com ha anat tot plegat per muntar aquesta exposició, que la tindreu fins al mes de juliol al CaixaForum. Parlarem de barris amb el Cosme i el Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una obrim la Nacional 240, parlem de cuina, i amb la Leida Martí parlem de moda, i a dos quarts de dues la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot de política. 13 graus, com dèiem, hores d'ara a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim un cel amb intervals de núvols més abundants cap al nord de les comarques de Lleida, sobretot al Pirineu, on es manté el cel molt tapat amb precipitacions localment persistents a la Vall d'Aran i cap a la Divisòria, amb una cota de neu que anirà baixant fins als 1.200 metres. Continuarem encara amb aquest avís de nivell taronja a la Vall d'Aran per nevades abundants de fins a 25 centímetres de gruix durant aquestes properes hores. Les temperatures no varien gaire avui, tot i que poden pujar una mica més. La màxima del dia a Lleida marcarà 18 graus, també a Balaguer, a Tàrrega 16, a la Seu d'Urgell 12 graus i a Viella 7. I atenció, el vent al Pirineu continua bufant amb ratxes molt fortes, amb avisos des d'aquest matí per ratxes de 80 km per hora. En canvi, a la resta, el vent que tenim és molt més suau, variable, amb tendència a bufar de ponent. De cara a demà, el Pirineu continuarà ennuvolat amb precipitacions i ruixats al matí. A la tarda aniran remetent, aniran obrint-se clarianes, però atenció, la cota de neu anirà baixant dels 1.000 fins als 300 metres, però per quan ho faci hauran remès ja aquestes precipitacions. Esperem encara nevades abundants a la Vall d'Aran i a la resta del territori només trobarem alguns intervals de núvols i prou. Les temperatures han de baixar més, tornarem a parlar de fred demà, màximes de 12 a 13 graus al Pla de Lleida, al Pirineu màximes de 5 o 6. Hi haurà mínimes de 0 a Lleida, Balaguer i Tàrrega, 3 sota 0 a la Seu, 4 sota 0 a Viella. I el vent al Pirineu tindrem tramuntana encara molt forta, encara amb avisos al matí, per ratxes de 80 km per hora. A la resta continuarà més suau, variable, en predomini del vent de nord també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
És que tornarà a fer fred, per tant, ull, perquè això de que al migdia fa bon temps, ens destapem refredats. Sempre ho dic, els de final de febrer, principi de març, existeixen, n'hi ha força, i a més són d'aquests que s'allarguen, que duren. Obrim la plana informativa de les comarques de Lleida. Detingut un treballador de la biblioteca de l'Institut Giligaia de la ciutat de Lleida per enviar fotos eròtiques a alumnes. Les mateixes estudiants que van rebre les imatges van ser les qui van donar la veu d'alarma a la direcció del centre. Demanen 5 anys de presó a dos advocats per estafar més de 71.000 euros a una família de Barruera. Haurien ideat un pla i els hi van oferir els seus serveis d'assessorament jurídic, convencent-los per interposar una querella contra dues empreses. I ara sí, obrim la plana política. Ahir va ser un matí mogut a la ciutat de Lleida, concretament a l'Ajuntament de Lleida. Els 5 regidors que han quedat del PDeCAT a l'Ajuntament de Lleida han demanat a Rosamari Salmerón que renunciï a l'acte de regidora després que aquesta hagi decidit abandonar el grup municipal per entrar a formar part de l'equip de govern de la Paeria com a regidora no adscrita i, a més, assumir la regidoria d'Educació. Així li han demanat per coherència i per congruència i per respecte als 9.000 lleidatans que van votar la llista de Convergència i Unió a l'any 2015. El president del grup demòcrata, Toni Postius, considera la decisió de Salmerón un cas de transfuguisme i ha acusat l'alcalde Ros d'haver he estat intentant durant 3 anys trencar el grup municipal i intentar arreglar els despatxos, allò que va ser incapaç de guanyar a les urnes. Per la seva part, tant Esquerra com el Comú i la Crida també han carregat contra l'alcalde Àngel Ros per incorporar aquesta regidora trànsfuga al govern municipal de la Paeria. Els tres grups també critiquen Rosamari Salmerón per assumir la regidoria d'Educació després de deixar el grup del PDeCAT. I abans de parlar d'esports, encara direm que el transport a la demanda de l'Alt Urgell continua a l'alça i tanca el 2017 fregant els 10.000 usuaris. El servei compta actualment amb 17 línies gestionades pel Consell Comarcal, la majoria operades amb vehicles o furgonetes.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem d'esports, parlem d'infraestructures, d'instal·lacions, i és que comencen les obres per substituir el provisional marcador que hi havia al camp d'esports pel definitiu. S'estrenarà marcador, si no passa res, davant de l'Alcoià.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Arriba el moment en el que fem memòria recordant el que passava fa 25 anys amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Tal dia com avui, un 20 de febrer, però del 93. Estem a, per cert, estem a 3 dies del 23F. No sé, ara ja veurem la premsa, però ara és 20 de febrer.
Ara estem a 20. Un dels vagons d'un tren express de passatgers procedent d'Irun i amb destí a Barcelona, que passava per aquí, per l'estació de Lleida, va descarrilar a l'entrada de l'estació de Lleida a Valàcia, la zona de Valàcia. Es va tallar el trànsit de trens durant 7 hores aquí a Lleida. En el moment de l'accident, en aquest vagó, viatjaven unes 130 persones i, sortosament, no hi va haver desgràcies personals. Però va ser un ensurt a la zona aquella de Valàcia, que no sé si estava encara coberta. Potser encara no estava cobert i el tren passava a l'aire lliure.
No ho sé jo, potser encara no, eh?
Ara no, perquè va ser molt...
Però allí estava, eh? Però sí. És veritat que si va descarrilar la zona de Valàcia és que es devia de veure.
És que es devia de veure i vull dir, hi va haver bastant soroll i tal. Bé, també la Junta de Galícia va oferir una escultura per instal·lar-la en una plaça de Lleida i va demanar que li enviessin el projecte de l'ordenació de l'entorn del Roser on s'ubicaria la plaça. Actual plaça dels Fanalets. Aquesta bona relació va estar molt ben vista per part dels representants del Centre Galec de Lleida. El seu cor, Sengallei, va aprofitar la visita del representant de la Junta a la Paeria per fer un concert i estrenar 4 temes cantats en llengua galega. També era notícia la Fira del Teatre, que va reduir els seus espectacles a la meitat. El patronat es va reunir per estudiar el pla de finançament. L'aportació institucional es manté en 45 milions. Els 4 dies tradicionals passarien a ser 3 per rebaixar el dèficit de la Fira del Teatre. També possible aportació de la Comunitat Econòmica Europea, a llavors Comunitat Europea només, per la posada en marxa de l'Estany d'Ivars. El projecte de l'Estanys estaria acabat en 3 setmanes i seria la tercera zona humida més important de Catalunya. Això representaria un nou focus de turisme per la zona de l'Urgell, era molt esperat. I també en aquestes dates del 93, un dia 20 de febrer, a la carretera nacional 2, es va fer la primera detenció d'un conductor ebri a Lleida. El detingut va envair el carril esquerre en direcció Lleida, va donar una tassa de 1,66 i 1,73 grams en la prova d'alcoholèmia i el jutge el va deixar en llibertat i va enviar diligències a la fiscalia. Ara seria una altra història amb repercussions molt més dures. Però fixeu-vos, fins l'any 93 no es va detindre un conductor ebri a la zona de Lleida.
Déu-n'hi-do, fa 25 anys, eh? Tampoc fa tant.
Això és tot avui.
Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Jean-Claude Van Damme, Oscuro y Desconocido. When the beat
drops. Tus 9 vidas parecen estar acabándose.
Dos tipos, con pasamontañas.
Esto es por mi mujer.
Dos de Van Damme, el sábado por la noche. Cine sin cortes. En 13.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta.
Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El seguro de hogar perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si tus hijos no se manchan en la cena, te piden repetir las acelgas y además caen dormidos a la primera. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en verti.es. El seguro de hogar más que perfecto.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I d'aquest tema ja n'hem parlat i evidentment ja sabeu que tenim com a col·laboradora habitual del programa els divendres la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tost, i estem molt a la guaita d'aquest canvi d'exposició que ja s'ha produït, ja està en marxa, ja tenim la nova exposició central, la que recull totes les activitats paral·leles també del Caixa Fòrum a Lleida, que la teniu fins al proper 22 de juliol, ara no recordo exactament, el 22 de juliol, per tant, sempre dic el mateix, tenim temps de sobres, però tampoc el que ens esperem a la darrera setmana, eh? I com totes aquestes exposicions, si teniu temps i disponibilitat, sempre val la pena, com a mínim, fer-hi dues visites. A la primera et quedaràs amb unes coses i a la segona veureu que acabes redescobrint d'altres. I ja per demanar, que no quedi, et recomano també que facis la visita guiada, que sempre és aquella que acabes descobrint coses que et fan descobrir coses que no sabies ni que existien. Avui nosaltres farem com una visita guiada, la farem a distància, la farem virtual, eh? Però vaja, que la nostra guia d'avui, de fet, no és la guia, és la creadora, és la comissària de l'exposició i és la persona que se li va ocórrer, que l'ha estudiat i que finalment la va dur a terme. Ella és la Isabel Fabregat. Isabel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ets la que un dia se li va encendre la llumeta i va dir hem de fer una exposició de Ramon Pichot, eh?
Exacte. Era el meu tema de tesi. Havia fet recerca sobre ell i tenia moltes ganes de donar-lo a conèixer.
Clar, tu, ara no sé exactament, però clar, t'hi has estat unes quantes hores estudiant la vida i obra, com es diu vulgarment, de Ramon Pichot. Per tant, tu arriba un punt que dius, escolta, això la gent ho ha de conèixer.
Sí, és un procés que, com bé dius, dura anys. De fet, vaig fer la tesi doctoral sobre ell, per tant, doncs, és una recerca intensa. I quan la vaig acabar, tenia moltes ganes, doncs, de tot aquell coneixement que havia anat descobrint, peces, la seva vida, doncs, donar-la a conèixer. I crec que una exposició on precisament els visitants poden veure la seva obra en directe, que al cap i a la fi és el que ens ha quedat d'ell, doncs és la millor oportunitat de compartir els coneixements.
L'exposició porta per títol Dels quatre gats a la Maison Ross.
Exacte.
Amb el títol, Maison Ross és...
Ho has pronunciat molt bé.
Sí, però és Casa Rosa.
Sí, sí, és tal qual. Uh-huh. De fet, se la coneix així perquè estava pintada de rosa amb les persianes de color verd, i de fet encara existeix. Va ser l'última casa on va estar on va viure Ramon Pichot. Està situada a París, al barri de Montmartre.
Que el recomanem, a la seva visita. El barri sencer, eh?
Sí, 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 exacte. Era el barri per excel·lència dels artistes. De fet, el Ramon Pichot el podem situar a finals de segle XIX. De fet, el títol recull aquesta idea, no? Dels quatre gats, el local emblemàtic de Barcelona on es reunien tots els modernistes del moment, fins a la Maison Ross, que el situa a París a principis de segle XX.
Isabel, qui era Ramon Pichot? Qui va ser?
Doncs va ser un pintor i gravador de l'època del modernisme, un home que tenia vocació artística des de ben petit. La seva família hi havia un ambient familiar, doncs, procliu a les arts, i de fet, doncs, fins al final va dedicar-se a la pintura, que és el que l'apassionava.
Per què vas triar a Ramon Pichot per fer la tesi?
Jo buscava...
Et pregunto per la tesi, perquè després va sortir l'exposició, per tant va tot lligat, eh?
Sí, sí, sí.
Però quina va ser la teva inquietud per triar Ramon Pichot?
Jo buscava algun artista, sobretot, o algun tema relacionat amb finals de segle XIX, principis del XX, és a dir, ens situem a l'època del modernisme, perquè crec que és un moment molt, molt interessant i intens. buscava que estigués relacionat amb la pintura i parlant doncs, amb especialistes em van parlar d'ell. De les poques coses que, dels pocs textos que vaig poder trobar i de les obres que vaig veure, em van agradar i sobretot em va anar cridant molt l'atenció doncs, tot el que anava llegint, que era íntim amic de Santiago Rusiñol, que havia anat a París i s'hi havia quedat per sempre, va ser company de bohèmia de Pablo Picasso, van exposar junts, va participar a la sala dels fauvistes el 1905, que va crear gran escàndol i les seves pintures doncs, estaven allà. Els vincles doncs, també m'han anat trobant amb Salvador Dalí. Bé, em va deixar molt encuriosida, les obres em van interessar i d'aquí ve tot.
Recordem que Ramon Pichot va néixer a Barcelona l'any 1871, com ja ens ha dit la Isabel, en ple modernisme, i de seguida es va traslladar a viure a París, on va morir l'any 1925, però podríem dir que, si no la meitat, gran part de la seva vida artística la va desenvolupar a territori francès.
Exacte. Ell arrenca a Barcelona, on es forma, es dona a conèixer a la dècada dels 90 i cap a 1900 es fa els primers viatges inicials a París. Si ens situem a l'època, París era la capital de les arts, on tothom, i especialment els artistes, tenien ganes d'anar per conèixer el que s'estava fent, per obrir-se pas en el món de l'art, uh-huh. doncs, exposant en petites galeries, a salons que se celebraven cada any, o formant-se en galeries, a part del que els oferia la ciutat doncs, pròpiament a nivell de llibertat, de ser una capital del moment.
L'exposició que trobem al Caixa Fòrum, que ja la teniu preparada, i que recordo que les visites guiades són els dissabtes a la tarda, i que sempre sabeu que us les recomano, primer podeu fer una visita sols, i evidentment ja està tot ben explicat, i té tot un per què, des d'on comences fins on acabes, però després pots tornar a fer una altra visita guiada i t'acaben de descobrir aquells secrets, aquelles històries que hi ha darrere de cada història. L'exposició, bàsicament, és la part artística de Ramon Pichot, però no exclusivament. És a dir, trobem objectes o d'altres històries de la seva vida quotidiana, com poden ser fotografies, com poden ser cartes. Per tant, és una mica, ja et dic, el plataforma és la part artística, però és una mica la vida de Ramon Pichot.
Exacte. D'alguna manera volia donar a conèixer la trajectòria tan vital com artística. Aleshores, a través de les seves peces podem anar veient doncs, els estils, que veritablement té un ventall de registres molt ampli, des de puntillisme, doncs, la colla del safrà, modernisme, bé, fins que el decorativisme dels anys 20 que arriba. I a part dels olis, d'il·lustracions, de pastels que podeu veure, hi ha aquesta part més personal, amb unes fotos precioses de l'àlbum familiar dels Pichot, que han anat passant de generació en generació i que ens han deixat per l'exposició, fotografies on el veiem a ell, per exemple, doncs a la Maison Rose amb la Germaine, que va ser la seva dona, cartes que envia a un amic seu durant la guerra, per tant, sí, és les dues.
Està bé també per emmarcar una mica com era, com pensava, el que està vivint.
Sí, jo crec que és interessant tot el conjunt per fer-te una idea de l'artista.
Isabel, tu fas la tesi, t'estàs doncs, tot aquest temps investigant i quan arribes a la conclusió d'escolta, això s'ha d'exposar perquè m'ha fascinat i vull que la gent doncs, també comparteixi aquesta fascinació per Ramon Pichot i per tota la seva obra. Clar, llavors arriba la tasca de... Molt bé, anem a buscar obres de Ramon Pichot.
Exacte.
D'on surten totes les obres que tenim a l'exposició?
La majoria venen de col·leccions particulars. També hi ha de museus, per exemple, el Museu Nacional d'Art de Catalunya ens ha deixat peces, de fet, la primera seu de l'exposició va ser allà, especialment també al Cau Ferrat, que conserva molta part d'obra dintre dels pocs museus que hi ha, precisament per la relació entre Santiago Rusiñol i Ramon Pichot, van ser amics íntims, van fer viatges junts, i bé, doncs allà també hi ha unes peces realment interessants.
Clar, començar a buscar a persones particulars,
sí.
Posar-se, arribar a saber qui pot arribar a tenir una obra, posar-se en contacte, explicar-li per què t'hi poses en contacte i aconseguir que et cedeixin una obra, suposo que no és una tasca fàcil.
No, realment és difícil perquè sí que hi ha una part de l'obra que conserva la família, i aquí vull donar especialment doncs, les gràcies per la sensibilitat i per l'ajuda doncs, que sempre m'han donat des del principi, i és una tasca que ha portat molts anys, perquè algunes peces, moltes les vaig localitzar quan feia la tesi, i d'altres les he pogut anar veient a mesura que avançava el projecte. I de fet, doncs, haig d'agrair als col·leccionistes particulars que t'obren les portes de casa seva. També és un moment molt especial perquè és gent a qui li agrada la pintura de Ramon Pitxot, aleshores.
O sigui, són gent que són conscients del que tenen a casa.
Sí, sí, sí. I veritablement...
Bueno, clar, quan t'ho expliquen a tu, que portaves ja tot el bagatge d'estudi de Ramon Pitxot, dius, escolta, seguim-nos en un cafè i parlem-ne, eh?
Sí, 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 fa il·lusió que el coneguin, perquè moltes vegades acaba sent un personatge que sempre està allà i viu els moments claus, ràpida. Jo crec que encara hi ha moltes peces que han anat sortint, però encara han de florar. I realment no surten... gaires. No hi ha...
Isabel, una persona que hagi sortit de veure l'exposició que tu has ideat i has muntat i que t'estimes, quin és l'objectiu que t'agradaria haver aconseguit d'aquella persona? Com vols que surti aquella persona?
Contenta d'haver descobert un artista de l'època del modernisme, que com molts va a París, però a diferència de molts es queda allà per sempre, i és una obra que crec que sorprendrà. De fet, l'itinerari que he ideat, el plantejament, és un primer apartat petit d'amistats, és a dir, artistes destacats de l'època com Ramon Casas i Carles Casagemas el retraten. Aleshores fem un itinerari primer per Cadaqués, que és el lloc, els Pitxot, la seva família, són dels primers estiuejants a la població, i ell des de l'inici fa estades que marxa a Barcelona, va cap allà amb els estris de pintor, una tenda de campanya, i allà el contacte amb la natura. I d'alguna manera sempre està molt present la Cadaqués. Després el visitant pot continuar per l'època de Barcelona, l'època del modernisme, i després el sal a París. Per tant, doncs, quan el visitant surti de l'exposició, jo crec que haurà fet una immersió dintre de l'època, transportar-se a fa quants anys.
Es perceben artísticament els canvis?
Sí.
Coincidint amb els canvis d'ubicació i d'època?
Sí, sí que hi ha canvis marcats, sobretot... Més
d'ubicació o d'època? És a dir, es nota més el canvi del que es va pintar quan estava a Barcelona al Sala a París, o no només és pel canvi de residència, sinó també pel canvi d'època?
Va tot associat,
va tot
al
junt.
Final, exacte. És molt Barcelona, l'estètica Art Nouveau, simbolisme, el llenguatge de les flors del moment, que de fet, clar, és un moviment a nivell europeu que també està a França. I coincideix molt amb l'època que està a Barcelona, i el salt a París, doncs sí que hi ha una diferència.
Doncs escolteu, jo sempre dic el mateix, d'activitats n'hi ha moltes, d'exposicions, de tallers, de conferències, de xerrades, de projeccions, etc. N'hi ha moltes, afortunadament, a la zona de Lleida. Però a mi, quan la persona que ho idea i ho munta demostra tant amor i tanta passió pel que ha muntat, vaja, jo no tinc cap mena de dubte que aquesta exposició se li ha de donar una oportunitat i s'ha de visitar. La teniu als baixos del Caixa Fòrum, a l'Avinguda de Blondel, on sempre. Entrada lliure i gratuïta. A més, sense dir res, podeu anar, baixeu, esteu l'estona que faci falta, llegiu, repetiu, tireu en banda, enrere, dins de l'exposició, marxeu, torneu, podeu fer el que vulgueu, i si d'aquí al mes de juliol voleu aprofundir en el tema, visita guiada els dissabtes, que jo crec que aquesta acabes descobrint el que avui no podrem acabar de fer per problema de temps, perquè la ràdio té aquest problema, però amb la Isabel doncs acaba parlant obra per obra, que evidentment tampoc era l'objectiu d'aquesta entrevista. Isabel, escolta, que ha estat un plaer conèixer't.
Moltes gràcies.
A més, es nota que t'agrada el tema.
M'ho he passat molt bé, he tingut la sort de poder fer aquesta recerca i doncs agrair un cop més tant a l'obra social La Caixa com al Museu Nacional d'Art de Catalunya doncs la possibilitat d'aquest projecte individual, a vegades solitari, que té la recerca, doncs compartir-ho amb tothom és un plaer.
Doncs hem parlat amb la Isabel Fabregat, és la comissària de l'exposició, ella és doctora en Història de l'Art. Isabel, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
I al punt que arribem a tres quarts, ara ja parlem de barris amb el Cosme García. Cosme.
I com tots els dimarts ens fiquem a caminar, i ho fem amb els nostres barris, els barris de la ciutat de Lleida, els quals se'ls expliquen una mica la seva activitat, què és el que fan i què és el que realitzen i també les seves reivindicacions. Avui anem a parlar amb un barri que ha renovat la seva junta directiva i s'ha retrobat després d'una llarga temporada que d'alguna forma ha estat hivernant. Ara han tornat a ressorgir i tenen moltes ganes de treballar i de fer les coses ben fetes. Abans es deia l'Associació de Veïns i Comerciants del Clot. Ara no sabem quina és la seva definició, però deixem que es presentin com a nom d'associació i també qui són els responsables que avui ens acompanyen. Bon migdia i benvinguts.
Hola, bon dia, Cosme. Pues, me presento, soc el Manel Rodríguez, soc veí de la plaça del Treball i soc un dels fundadors de la nova associació del Clot i Confluències.
I Confluències, vol dir dels lindans, no?
En un principi ja t'explicaré després. Això que es presenta la companya.
Sí.
Jo em dic Mari Carmen Famades i una col·laboradora aquí del senyor Manel Rodríguez.
M'han dit que vostè és la dels diners, no?
Bueno, sí, intentem.
Que de moment suposo que administren molt pocs.
Molt poquets. Però bueno, intentarem que quadri la caixa.
Molt bé, tot és començar.
Molt bé.
A veure, Manel, explica'ns una mica per què regeix aquesta entitat.
Bueno, aquí el que hem intentat, el que tingui el nom del Clot i Confluències és perquè han fet una unificació de les dues antigues associacions que hi havia fa anys, que era la del Clot de les Granotes i la de Santa Maria Magdalena. Llavors aquí han fet confluir les tres places principals del barri, que són Clot de les Granotes, plaça Santa Maria Magdalena i la plaça del Treball, i tot el voltant, vull dir, els carrers principals. És una associació que si anem una mica en ganes, pues la veritat és que estem tractant amb un voltant de 18 a 20.000 habitants.
18, 20.000 habitants són molts.
Pues bastants.
I avui en dia que el moviment està tan bellugadís, que és allò de que, bueno, que ningú es vol associar, que la gent no vol pagar una quota, que a vegades no hi creu ni a les pròpies entitats, és difícil això o és fàcil?
Bueno, jo tinc confiança de que això realment tira endavant pel que tu dius. Estem en uns temps, possiblement sí que la gent ha estat hivernant, no? Vull dir, és una cosa, i al club van tindre un problema que jo no me vaig esdevinar fins que no vaig entrar una mica dintre del barri i sapigué que no hi havia l'associació, que havia caigut el 2012 o 2013, no sé per què, tampoc hi ha esverinat gaire, i me va sapigué molt greu primer pel barri que és, perquè va ser un dels barris que fa 40 anys va ser dels pioners en lluita veïnal, vull dir, el Clot de les Granotes té una història al darrere que el que vulgui veure-la, pues a través de Google hi ha diferents documents que es poden realment fer història i és molt bonica. I a mi em va saber molt greu saber que al barri que estic jo l'associació no existia.
Un barri que ha hagut de tot, hi ha hagut actuacions, ha hagut punts de confluència de les festes de la ciutat, actuacions folklòriques. Ho han vist de tota forma i manera, una plaça molt atractiva, la qual sembla ser que la ciutat s'havia fet seva en el seu moment. Ara continua sent així o ha sigut una plaça una mica de pas? Mari Carmen, va, tu mateix.
Doncs pues ara he perdut moltíssim aquella plaça. Vull dir, ja pràcticament no s'hi fa res. Està molt deixada, molt. Parlem de del Clot de les Granotes.
Sí, sí, la plaça del Clot.
Perquè les altres tres estan igual. La del Treball està una miqueta més bé, però la de Santa Maria Magdalena, déu-n'hi-do com està, també. I ara, pues, bueno, és intentar començar a pensar a veure el que es pot fer per aixecar-la una miqueteta. Igualment, en cosa cultural, i també amb gent que vulgui col·laborar amb l'associació per fer d'altres coses, per neteja, per estar hasta el cas de tot el que hi passi.
L'altre dia, precisament, parlàvem amb algun dels grups municipals que es van atensar fins a aquesta presentació que vau fer, i, bueno, estaven esperançats que almenys amb il·lusió es pugui tirar endavant aquest projecte. Conteu amb el vistiplau de la FAP, heu rebut el suport?
Sí, tenim la gran sort, a més ho vaig agrair, el dia que vam fer la presentació, el dissabte dia 17, que et vaig trobar a faltar, per cert, Cosme, però la veritat
no,
és que...
No l'havíem matat arreu.
Bueno, ja, igual que tot, ja m'ho imagino, company. La veritat és que me van donar el pin, ja estàvem ells més al darrere nostre que nosaltres darrere d'en ell, la veritat és que nosaltres hem tingut una prolongació de temps de quasi un any treballant a la foscor fins que han aconseguit tirar endavant, perquè no és que haguem ressuscitat l'antiga associació, és que l'antiga associació ja no hi havia ni papers ni res. Ens ha tocat refer l'associació nova.
Estatuts, tot nou?
Tot. És totalment una associació nova. Per això ens ha costat arrencar. A més, van tindre el gran fall, el gran què, que el van ficar en marxa a l'estiu, i molta gent a l'estiu, pues ja saps el que passa, platja, muntanya i tal, i quan vam anar a fer l'assemblea, la meitat estàvem per ahir. Vull dir, vam tindre que esperar.
O sigui, arribareu a temps a rebre subvencions aquest any?
Aquest any no.
No teníem la signatura digital, us faltaven coses, no?
Correcte. Bueno, a part que ja mos va dir el senyor Pons, un altre senyor que li he d'agrair, el tècnic que està de la paeria...
Són unes grans persones que estan en aquest departament de participació ciutadana, la veritat és que...
El tècnic... el tècnic sobretot hem tingut un suport personal, i ho he de dir, i la del Carmen és present, vull dir que en tot el que hem necessitat s'ha tirat al davant, quan m'ha necessitat un document m'ho ha fet, vull dir, no allò que digui Manel, has de portar a fer això, no, mira, sí, que el tinc aquí, ho fem un moment i ja te'l portes fet.
Arribes allí i el té fet.
De tota manera, també hi ha una entitat que ha passat el mateix que vosaltres, no sé quant temps estarà, però els de Camp d'Esports amb Ramon Cabero i tota la junta directiva van presentar la divisió, no sé si és per falta de ganes o què va passar.
Mos ho va dir el senyor Toni Baró. Ja, jo ja sabia alguna cosa a través del senyor Francesc Rosselló, que també tinc...
El vicepresident.
El vicepresident. M'ho va dir, hòstia, tenim aquí un problema ara. Dic, pues el problema serà que si la deixen caure, la veritat és que és un problema posar-la en marxa una altra vegada. Jo decidiria, si mos estan escoltant, de que per poc que puguin, se fiqui algú al capdavant, almenys per mantindre-la, donar vida, i després anar a buscar suports per allà on sigui. Deixar caure una associació de veïns, penso que és una pena.
Hi ha vegades que neixen les associacions de veïns més que per reivindicar en aquest moment, per fer una festa amb això. Suposo que aquest no és el què vostre, no?
Aquí t'hauria de dir una cosa, perquè les primeres assemblees que van tindre la Carme Riu, i és veritat, hi va haver molta gent que va dir, bueno, i la festa major? Dic, a veure, tingueu en compte que nosaltres el que volem fer, possiblement, en el llarg del temps, si mos dona salut, igual aconseguim tindre una altra vegada la festa major, i mos agradaria tindre'l per la canalla, la gent gran i tal, però penso que primer per calés, vull dir, no tenim calés físics i podríem tirar de suports i ajudes dels comerços, però que de moment no estem en aquest punt. Jo el que vull és que l'associació de moment agafi peu, se faci ferma i reivindicar les 4 o 5 coses que hi ha que reivindicar i que mos facin una mica de cas, perquè aquell barri té un greu problema i és que s'està deteriorant dia a dia.
De vegades també neixen entitats bueno, per a aquelles persones que potser pues, les dirigeixen des d'una o altra tendència política, i llavors això pues, bueno, es fa mal utilització de les entitats, el que pensi així, jo penso que està en un error, té els dies comptats, no? Carme, com veieu la vostra entitat? És variopinta, hi ha gent de diferents ideologies, formes, maneres, o importa molt poc la ideologia política de cadascú?
La veritat és que ningú, jo particularment, he preguntat la ideologia. No, vull dir, jo penso que és una cosa que s'ha de poder parlar de tot, amb tothom, siguin d'una banda, siguin de l'altra, siguin del centre, siguin d'on siguin. Si hi ha gent que es pensa el contrari, pues és el problema d'en ell. Vull dir, no, jo particularment tinc una tendència, però en cap moment me posaria en l'opinió de lo que pugui fer un altre. I allí està obert a tot el barri, sigui qui sigui.
Suposo això d'haver ficat un president que ve de família supernumerosa, que tenia un equip de futbol en reserves, deu de ser important,
no?
Ah, sí?
No? Sí, en reserves, sí. I tot, no,
eh? Joder. Sí, tenia de tot, no?
Pues aquí... al revés, jo era filla única.
No, pues, és la diferència total,
aquí,
eh?
Aquí he de dir una cosa, que l'amic Cosme, clar, juga amb ventatge perquè mos coneixem de tota la vida. Han crescut al mateix barri, a la mateixa parròquia, a la parròquia del Carmen, han jugat a ping-pong, han fet teatre, vull dir, l'amic Cosme mos coneixem, ara portàvem temps que no estàvem connectats, però mai hem perdut la connexió en ciutat, perquè sempre ens han saludat per carrer.
Hi ha un tema també molt important, i és la joventut. S'implicarà aquesta joventut que teniu pel barri? Esteu aquí amb això? Està. Teniu algun membre ja?
Aquí està el quid de la qüestió.
N'hi ha algun, vull dir, no molt jove. Vull dir, ara hem de partir de la base de que el començament ha sigut una mica crític, perquè juguem amb gent molt gran. És que el barri, tot el que es mou, igual que a Lleida, cosa no us hem d'enganyar. La gent molt sent gran, i cada vegada hi ha més gent gran que gent jove, i la gent jove, la poca que hi ha, pues, no està per la labor. Però sí que t'he dit que la joventut jo la tinc en ment de poder-la replegar i poder fer un grupet dintre de l'associació.
Però a vegades un grup de geganters, un grup de diables, o una banda de batucada, de cornetes i tambors que s'han perdut, yeah, o de tambors com fan els de les cases regionals, jo penso que això també enganxa, no?
Me llegissis la ment.
Intentarem com començar pels castellers.
Sí.
Bueno, estaria bé que tinguéssim lluita.
Però hem de
no?
començar en senyals, perquè és un barri on hi ha molta gent nova que ve d'altres llocs, que no saben ni el que és, i sigui el que sigui, s'ha de començar de nou allí.
És un barri, jo diria, antic, un barri modern, quan la gent
no,
que viu, és dormitori o fan vida?
No, fan vida. Allí, vida. El gran que tenim amb aquell barri és que ara s'ha fet gran, però s'ha fet gran sense perdre la seva història, vull dir, és un barri que hi viu la gent. El problema és que la gent que hi viu, és dir, tant la gent gran com la gent nouvinguda o la gent que s'han comprat pis allí són joves, el problema que veuen és el deteriorament que hi ha en diversos carrers de la zona. No és tot el barri, també ho han de dir, però s'estan promulgant dintre de certs carrers, sectors de carrers, que ja estan fent por perquè la gent gran, per exemple, ja pateixen de passar per aquelles zones.
És a dir, senyor Félix Larrosa, la primera visita està claríssim que li venen a veure a vostè.
Li he de dir que ja tinc contacte per WhatsApp, el senyor Félix me va contestar i em va dir que em trucaria per ficar-nos en contacte. Vull dir que cap problema, no tindrem cap problema en cap entitat ni en cap sector polític, vull dir, ja t'ho garantizo.
Bueno, doncs pues això, l'important és donar-se a conèixer, que de moment funcioni i que tingui una atenció pels ciutadans d'aquella zona, estem parlant d'un bon grapat de veïns, i això també és important. Doncs ja ho sabeu, aquí teniu un espai, el Barri a Barri, a la vostra disposició per les vostres reivindicacions, també per informar de les activitats i treballar conjuntament, perquè si se treballa conjuntament transversal, segur que aconsegueix objectius, i jo penso que la FAP també és un bon component, o el Departament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Lleida.
Ho tenim clar, de que el que és agrupació i associacionisme és el que ha de funcionar, és el dia a dia del carrer, i és realment el que han de fer una mica més de... ficar més interès.
Carmen, per acabar, què li diries tu a la gent del barri?
Que ens vingui a veure, que estem on abans era i continua sent l'Associació de Dones, el taquígrafo Martí, em sembla que és
número 11.
Número 11.
Estem oberts a l'oficina.
Sí, el dimarts i el dijous, de 7 a 8, 7, 8 i mitja, vull dir que si venen i estem allà a les 8 i quarta, també estarem allà.
Ja que no s'acaigui un dia de berenar o d'assemblea, que sí, són més llargues.
Però normalment ara la Junta el que ja ha proposat són 2 dies per estar gent de la Junta allà, no per cobrar rebuts, sinó per les atencions als veïns o el que sigui.
I per preguntar, i la gent vol que sàpiga el que interessa, sempre hi ha gent que et doni idees.
Tesorera, si algú se vol fer soci, quan se paga l'any?
10 euros.
10 a l'any?
A l'any.
Que no arriben a un euro
i
al mes.
I si és a una família que són 2 o 3, em sembla que són 15, no?
Sí, 15 vull dir, tota la família.
Si s'apunta el matrimoni, els fills menors de 14 anys entren dintre del grup i són 15 euros.
I de veritat que qualsevol que ve i diu, m'ho vull fer soci, tenim una alegria que és massa.
Permet, Cosme, abans de despedir, que tingui un petit record que ho he fet sempre, d'un senyor que mos va deixar i va participar a la primera junta i se va marxar l'any passat, que és el Víctor Borràs i el Víctor Montañés i Borràs, que és un home molt integrat en el tema d'associacionisme i cultura de la ciutat.
Doncs moltíssimes gràcies, amb aquest record també, que és de, com diuen en castellà, és de bien nacidos ser agradecidos. Doncs,
ni más ni menos, amigo.
Doncs gràcies per acompanyar-nos, molta sort i a la vostra disposició.
Gràcies a tu, Cosme.
Ens queden uns minuts per arribar a la una. Són els que aprofitem sempre per rebre el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I buscar aquesta proposta dels nostres pobles.
Ricard, disfrutaràs avui.
Ah, sí?
I segur que per aquesta carretera ja has passat amb la moto.
A veure.
La carretera que uneix el pont de Suera amb la Pobla de Segur.
Sí, senyor.
El port sí, senyor. De Perves i sí. Viu de Llevata.
Sí, sí, sí. Doncs, que sempre dic el mateix. Quan tu el fas per oci, és bonic. Si l'haguessis de fer cada dia per anar a treballar o per anar a comprar, potser n'acabaries fins més amunt, eh?
Abans, no fa massa anys, eh? Jo el primer viatge que vaig fer cap al pont de Suert no el vaig poder fer pas per la carretera del Farràs, perquè no existia encara.
Ah.
El vaig fer per aquesta, per Perves.
Caram.
I Viu de Llevata. Llavors havies d'anar cap a la Pobla de Segur i Perves, Viu de Llevata, per arribar al pont de Suert. Era la carretera que hi havia.
I ara, des de la Pobla fins a la zona de Xerall, per entendre'ns, està molt arreglat.
Sí.
I d'allí fins a Pont de Suert, on encara
no s'ha acabat
res. No s'ha fet res, vaja. Doncs
pues avui anem a Viu de Llevata. És una població excepcional. Cal dir que quan vaig enfilar des del Pont de Suert la carretera que m'havia de dur a Viu de Llevata, el sol brillava en el més alt del firmament. Però el seu bes a la terra i l'acaronament que ens fa és un bes suau, un bes que aviat farà reviure els camps després del llarg hivern i vestirà els prats amb el vestit de color verd de l'herba i de 1000 colors diferents que les flors agafaran. El poble de Viu de Llevata s'alça a 1.239 metres d'altitud, als vessants de ponent del turó, que té 1.301 metres, on s'alçava l'antic castell de Viu i dominava tota la vall del seu nom. Cal dir que el castell de Viu de Llevata és citat a l'any 947 i l'església dedicada a Santa Maria és una magnífica construcció romànica de començaments del segle XII, orientada a sol ixent sobre un cingle, i cal dir que al costat de l'absis hi ha el cementiri. L'edifici és d'una sola nau, amb volta de mig punt, que va ser sostinguda per 2 arcs que descansen damunt de 2 columnes, emparades en els murs. Els capitells tenen decoració antromòrfica, i té una portalada de migjorn amb 2 arcades, i les seves columnes i capitells estan decorats. Cal dir que una arcuació recorre el frontispici i l'absis, i del munt de la porta hi ha un monograma del Crist. A l'interior es conserva una pica baptismal romànica, sense relleus, i el campanar té la base quadrada, romànica, amb restes de les primitives obertures, però és continuat amb formes molt més tardanes. Cal dir que d'aquest indret, d'aquesta església, d'aquest poble, en tinc uns grans records. Per tant, a tota la família Ferrer, a la Carme, si ens escolta, que suposo que ens deu escoltar algun dia, doncs una salutació cordial i que conservin també aquest poble de Viu de Llevata. Cal dir que l'església de Viu de Llevata va ser la primera que es va fer abans que les esglésies de la Vall de Boí. Per tant, vull dir, mira, va ser com una prova de construcció. Mm-hmm. I la dita d'avui ens diu: el febrer ja és jornaler. Què vol dir amb això? Que el dia ja s'allarga, i si és de llogar jornaler ja et rendeix més ja de llogar-lo perquè hi ha més dia, perquè anaven, els jornalers anaven de sol a sol.
Gràcies, Joan. Re, 15 segons que ens separen de la una. Buscarem la darrera hora informativa, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Després obrim la Nacional 240. Parlem de cuina, parlem de moda amb la Leida Martí, evidentment amb la Mònica Carrasco. Ja dos quarts, la tertúlia dels polítics.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Artur Mas queda en libertad sin fianza tras declarar por rebelión ante el Tribunal Supremo. Última hora, Patricia Rossetti.
Libertad sin fianza y sin ninguna medida cautelar. El juez de Llarena ha tomado esta decisión a pesar de que la acusación popular en Vox había pedido libertad bajo fianza de 60.000 euros, petición a la que se ha sumado la Fiscalía. No obstante, se le ha preguntado si estaría a disposición del tribunal siempre que se le llame y ha contestado afirmativamente. Ante el juez de Llarena, Artur Mas ha reconocido que hubo un referéndum, pero que la declaración de independencia fue puramente simbólica. Defiende la soberanía de Cataluña y su derecho a decidir porque, dice, ha nacido del pueblo catalán.
También es verdad que la declaración de independencia del 27 de octubre pues, tuvo un valor puramente simbólico. El referéndum fue algo real. La declaración de independencia tenía más un carácter parlamentario y simbólico. Lo he explicado así. No me he tenido que retractar de nada. Por tanto, yo defiendo la idea de la soberanía de Cataluña y el derecho a decidir del pueblo catalán.
Ahora le toca el turno a Neus Lluveras, presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia.
La que ya ha comunicado al Supremo que no va a declarar mañana es Ana Gabriel. La antisistema, que sigue en Suiza, ha confirmado además en declaraciones a la radiotelevisión pública del país que está preparada para pedir asilo político.
Si me quedo aquí, intentaré dar clases. Yo soy profesora de Derecho en la Universidad de Barcelona. Intentaré trabajar, instalarme aquí. Si no puedo, porque hay una demanda de extradición, entonces pediré el asilo político.
Por cierto que Roger Torrent da carpetazo a la petición de Junts per Catalunya, que pretendía cambiar la ley de presidencia para poder investir a distancia a Carles Puigdemont. La mesa decidirá cuando esté listo el informe de los letrados. Y novedades en relación a la desaparición de Sonia Iglesias en Galicia en el año 2010. Te estamos contando que están registrando una casa en Pontevedra, propiedad del que era su pareja cuando desapareció. Están inspeccionando el pozo de la finca. Pablo Romero.
La policía científica ha terminado de bombear el agua del pozo artesano y ahora llegaron tres dotaciones de bomberos que se van a adentrar en él. En esta casa, que había sido habitada en su día por la pareja, ya hubo más de un registro sin pruebas aparentes, salvo un arma antigua que se descartó finalmente como prueba. De momento, hay mutismo absoluto por parte del comisario cuando abandonaba el lugar.
Y hay más noticias en este martes 20 de febrero que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
Estamos pendientes, Pilar, de la audiencia de Ceuta. Allí se ha celebrado el juicio contra Ali Utara, el padre del conocido como Niño de la Maleta. El menor fue descubierto por el escáner de la Guardia Civil en mayo de 2015 en la frontera entre Ceuta y Marruecos. El pequeño ha declarado en la sesión que ni su padre ni él sabían que le iban a meter en una maleta. Adu tenía entonces 8 años. En principio, el fiscal pedía 3 años de cárcel para el padre. Finalmente, ha habido conformidad con la defensa. Condenan al padre a una multa de 92 euros. En su momento, pasó 33 días en prisión preventiva. Este martes nos deja también el comunicado conjunto de las confesiones religiosas en España ante las ofensas a los sentimientos religiosos. En el texto muestran su preocupación y tristeza por las constantes y reiteradas ofensas a los fieles de distintas confesiones. Piden respeto mutuo para creyentes y no creyentes. El Tesoro Público está colocando en estos momentos un bono a 30 años. Es algo excepcional porque la emisión a este plazo fue hace 2 años. Las peticiones de demanda superan a la oferta y el Rey acaba de inaugurar en Zaragoza la 40ª edición de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola. Es la más importante del sector en España. Se dan cita más de 1.500 expositores de 40 países.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
La historia de hoy en El Espejo ilustra muy bien, además, cómo es esa lucha por conseguir algo tan básico como el agua en algunos países.
Pues mira, efectivamente, vamos a contemplar cómo la contemplación de la vida religiosa no significa estar aislados de los problemas del mundo. Vamos a situarnos en un convento de agustinas recoletas en una zona muy seca, casi desértica, en Kenia. La superior es una valenciana de 67 años, María José Vila. Tras 8 excavaciones en 11 años en busca de un pozo, las religiosas dejaron de intentarlo. Entonces construyeron un aljibe en un río a más de 2 kilómetros para traer el agua, pero las tuberías se rompían continuamente y el agua llegaba muy sucia. Hace unos meses volvieron a perforar en busca de agua contra toda esperanza, eso sí, confiando en Dios. Y al final lo han conseguido. Ya tienen la primera cosecha de verduras y los alrededores del convento están ahora completamente verdes. Además, están surtiendo de agua al poblado en el que se encuentran. Una historia de fe y de coraje que vamos a contar pues en media horita, en El Espejo.
Pues bonita historia que deseamos además conocer en profundidad. En media hora, como dices, en El Espejo. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Y en los deportes, Chelsea-Barcelona, partido de ida de octavos de la Champions. José Luis Corrochano.
El partido es a las 9:45 en Londres, en Stamford Bridge, arbitra el turco Shakir. Vamos a conocer noticias de los dos equipos. Enviado especial Manolo Oliveros.
Sin novedades en el hotel del Barça en el centro de Londres, donde se abren las nubes y 10 grados de temperatura. El Barça saldrá demorado con la tercera equipación y el tema es ver si juega o no Paulinho. El resto, los de Eibar, que son los más habituales y que son los mejores, y lo dicho, si no está Paulinho, Alex Vidal o André Gómez. En el Chelsea, la vuelta de Marcos Alonso.
Desde las 8:15 lo contamos en el tiempo de juego y se juega también el partido entre el Bayern de Múnich y el Besiktas. Estamos pendientes de los resultados de las pruebas médicas a dos jugadores del Real Madrid, Marcelo, y también a Modric, que hemos conocido en las últimas horas, que también está lesionado. Las dos lesiones se unen a la de Toni Kroos. El objetivo es que lleguen al partido del día 6 de marzo contra el París.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Doncs apa, que com sempre estem ja ben informats des dels serveis informatius de la cadena COPE i obrim la Nacional 240. Aquí un... Bé, avui ho farem al revés. Ja, em presento jo primer, un servidor, Ricard Álvarez, des de COPE Lleida i...
I des de Tarragona, una servidora, Mònica Carrasco. Com està, Ricard?
Bé, anem canviant, això.
Sí,
el proper dia presentaré primer a la Mònica.
Clar, l'ordre dels factors no altera el projecte.
Ahí.
No passa res.
Però tu no ets de... Tu ets de lletres, no ets de ciències, eh?
Jo sóc molt de lletres. Hi ha gent que és de lletres i hi ha gent que som molt de lletres.
Hi ha d'haver de tot. Hi ha d'haver
de tot, hi ha d'haver de tot. Sí. Però bé, a mucha honra. Que
molt bé, doncs obrim la Nacional 240, com tots els dimarts, amb una bona perspectiva, i és que tot seguit parlarem de gastronomia. Sempre és discutible l'hora en la que ho fem, però és que és l'hora que tenim. I després d'una pausa parlarem de moda, de roba, de tendències amb la Leida Martí.
Sí, senyor, però el primer és el primer.
El primer és el primer, la panxa, tu, la llengua. Sí.
No ens enganyem. A la una tocada, la gana ja comença, ja tu comences a notar.
No, i tant que comença.
Clar, nosaltres, per desgràcia, dinem tard, Ricard.
Tard.
Clar, acabem programant les dues, entre que continuem estal, doncs acabem dinant massa tard, jo diria.
Jo dino a les 3.
Jo també, més o menys. Si puc.
I t'hi vas acostumant, però la veritat és que...
jo a la 1 ja dinaria, eh?
Sí, oi tant, jo també.
No?
I més si t'expliquen coses.
Exacte. I on em portes avui a dinar?
Doncs mira, avui ens quedem a Lleida. Ens quedem al restaurant Nou Sant Jordi i parlem amb el seu propietari i cuiner també, el Francisco Gómez. Francisco, què tal? Buenos días.
Hola, què tal? Buenos días.
Hola, Francisco.
Tota una vida dedicada a la gastronomia?
Pues sí, gracias a Dios nos ha dado la suerte de poderlo hacer.
Bueno.
¿Cuántos años, Francisco? ¿Cuántos años hace que te dedicas a la restauración?
Restauración desde el año 70.
Toma, casi nada.
Casi nada.
Se dice rápido, ¿verdad? Parece que fue ayer.
Es muy fácil de decirlo, pero hay muchas calamidades, muchas alegrías, muchas de todo durante tanto tiempo, ¿eh?
Claro. Oye, yo tengo una duda, ¿de qué te viene a ti la pasión esta por la cocina? Porque tú estás ahí en los fogones, ¿no?
Sí. Pues bueno, pues empecé con 14 o 15 años, por las tardes cuando podía, y continué y aquí estoy.
¿Pero teníais tradición en casa?
Pues sí, porque tenía un primo hermano que tenía un restaurante. Ajá. Y me metió en la cocina y, bueno, me dijo, hasta que no aprendas a cocinar no sales de ahí. Y así continué.
Ya sabes que estamos haciendo este espacio para la provincia de Tarragona y en Lleida. Ya sé que, bueno, no vamos a concretar, pero alguna cosita tú has hecho en la zona de Tarragona también, ¿eh?
sí, en la zona de Tarragona tuvimos un restaurante en Torres en Barra.
Uh-huh.
Y hemos he tenido otro en Lilla, en Coldelilla, en Collado Lilla.
Uh-huh.
Y bueno, y hemos ido haciendo lo que hemos podido.
Vamos, o sea, que la Nacional 240 te la conoces un poco, ¿no?
Pues sí, pero no creas que soy mucho de carretera, ¿eh?
No, y esta en concreto, no, que está sí. Un poco mal, no.
Es
no.
Incómoda esta, no es bueno.
No soy de las personas que les gusta conducir demasiado, no. Aparte tampoco tiene mucho tiempo.
Oye,
porque la cocina, si quiere hacerla bien, necesita
tiempo.
Horas.
Sí, señor, muchas horas y mucho cariño, ¿eh? Que eso se nota.
Francisco, ahora tenéis el restaurante Nou Sant Jordi, lo sí. Que me lleva a preguntarte es que antes hubo un restaurante Sant Jordi, supongo.
Antes teníamos un hostal restaurante Sant Jordi en la carretera Huesca, lo hemos tenido 26 años.
En Lleida, esto, ¿eh?
En Lleida, en la carretera de Huesca, a la salida de Lérida.
¿Y ahora dónde estáis?
Ahora estamos en Corredor Escocés número 71.
Uh-huh.
¿Y un este... local más reducido, unas 50 personas. Pero bueno, que de momento estamos aguantando aquí hasta que Dios quiera.
Este es el restaurante Nou Sant Jordi.
Nou Sant Jordi.
Corregidor Escocés de Lleida.
Sí, el número 71. Y yo os doy un teléfono.
Está la nueva Valacia.
Ajá. 973-2492-11, 2492-11. Que puedes llamar y hablar con Francisco. Oye, que te he escuchado en la radio, que quiero venir a probar. ¿En el restaurante Nou Sant Jordi, Francisco, en qué os especializáis?
A ver, pues hay... A ver, nosotros los platos que ofrecemos al público es el que hemos hecho toda la vida, que son los platos que nos han dado al menos la subsistencia para poder seguir adelante.
¿Mm?
Pues o sea, hay muchas especialidades.
Cocina tradicional.
La paella, hacemos 5 clases de paellas. Los viernes se hace un menú especial con paella, pero cada viernes una paella distinta. Un menú que, vamos, el público lo acepta muy bien y, bueno, y seguimos haciéndolo.
Mónica, ¿qué tendrá la paella?
Ay, es que sí, la verdad es que además es un plato, ¿no?, que se hace de forma muy distinta, dependiendo de
las zonas. Pero hay que tener las manos rotas para hacer una paella, ¿eh?
Sí, señor, es un plato dificilísimo. O sea, los arroces en general a mí me parecen sí, complicadísimos de hacer bien.
Nosotros tenemos aquí el montañesa, milanesa, arroz a banda... pelellado, pelellada, marinera, en fin.
Caram.
Tenemos 8 paellas.
Caram.
Ah, això, Ricard, això ho haurem d'anar a tastar, eh?
Sí, esto se tiene que ir a probar, eh?
Pues entonces, yo creo que sí, tendréis hoy, que venir un día.
Francisco, nos vas el arroz, como digo, es complicado, o sea que no sé si es tu receta, la propuesta de hoy, o vamos por otras cosas.
A ver, yo creo que el arroz es una especialidad y le tienes que coger el punto de tal manera... que el arroz no se pegue, que quede suave, que tenga buen sabor. Los secretos son los buenos caldos, porque si no haces un caldo primero, no te sale el arroz.
Sí, señor.
Porque sale el agua lavada, o sea, el arroz lavado. Y bueno, son platos no para hacer una receta, sino para hacerlos.
Claro. Entonces, ¿qué nos propones? A ver, ¿qué nos
enseñas?
Una propuesta,
una receta.
Plato rápido, por ejemplo, pues un revuelto de espárragos, estigueros y gambas.
Ah, muy bien.
No, además, sí, explícalo bien porque Mónica y yo tomamos apuntes y después lo probamos.
Exacto, y el punto del revuelto también tiene su complicación, ¿eh?
Sí, porque hoy dicen huevos rotos, pero una cosa es el huevo roto y otra cosa es el revuelto.
Exacto. Mm-hmm.
Es muy parecido, pero no es igual.
Entonces, ¿qué necesitamos? A ver, me has dicho...
Pues necesitamos 2 huevos, media docena de espárragos trigueros...
Uh-huh. Sí, estoy apuntando,
docena,
¿eh?
Media docena de gambas, salteas las gambas, echas los espárragos escaldados, troceaditos,
¿sí?,
le escapas los huevos sin batir,
sin
lo vas removiendo al fuego, y luego una chiquitita de crema de leche, la sal, la que el público le guste, claro.
Ajá, o sea, los huevos sin batir.
Sin batir.
Ah,
a ver, yo esto debe ser lo que yo estoy haciendo mal y por eso no me quedan bien cuando hago revueltos.
Sí. Sin batir, o sea, es decir, que saltear las gambas, le echas los espárragos escaldados, solo escaldados, los remueves bien, le echas los huevos y le dejas que el huevo se cuaje. Cuando está cuajado con los espárragos y las gambas, le echas una poquita de crema de leche y ya 2 rebanadas de pan frito.
Y alegría, y a disfrutar.
Ya está.
Y a disfrutar del plato.
Exacto. Pues oye, hombre, Ricard, yo crec que aquest sí que el pots fer, ¿eh?
Hombre, yo, Francisco...
Plato hecho al momento.
Es fácil.
Yo, mira, este me empeño a probarlo. A probarlo.
Y el día que quieras, puedes venir, ¿eh?
Hombre...
Te lo hago al momento, ¿eh?
Mira, pues oye, primero vendré a coger apuntes, me pongo contigo en la cocina y...
y después, así te saldrá un poco mejor.
Y después ya claro. Invito a Mónica, porque si no, quedamos
yo
mal.
Yo soy muy exigente, ¿eh? Entonces hay que... Bien, bien, mí, pero me gusta.
A mí me gusta que seas exigente, así me
claro
gusta
que
mí,
sí. ¿Eh? Claro que sí. No, pues está muy bien, además que, oye, tú le has echado trigueros y gambas, pero vamos, que esto tiene combinaciones muchísimas.
Se puede hacer de ajos tiernos con bolet.
Claro.
Y jamón, que sale muy bueno también. Se puede
si es que el huevo, bien. Si es que el huevo es una cosa maravillosa, o sea, es que todo le queda bien.
No, y además últimamente ya han dicho que, yo cuando era pequeño siempre decían que podías comer solo uno por semana o dos como mucho, y ahora ya han dicho que cinco o seis no pasa nada.
No pasa nada.
Bueno, si no es,
son las modas.
Todo es malo con exceso.
Correcto, correcto.
Vaya que
si
sí.
Todo es bueno, si se toma con cautela, o sea, a ver...
Perfecto, pues oye, me gusta mucho esta receta, Francisco, vamos a ir a probarla, pero bueno,
muy
yo,
bien.
Ricard, tenemos pendiente ir a probar uno de esos arroces que son la especialidad
que sí,
del Nou Sant Jordi, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues a mira. Ver si aquí eso espero.
Francisco bien. Gómez, eres propietario y cocinero también del restaurant Nou Sant Jordi,
Nou Sant Jordi.
Que ara el trobeu a Lleida, al carrer Corregidor Escofet número 71 i al telèfon al 973-24-9211. Francisco, oye, que ha sido un placer que nos hayas
Muchas
atendido.
Gracias. Igualmente.
Venga, vuelve otro día,
gracias. Buenos días.
Gracias. Bueno, Mónica... aquí, jo crec que sí, aquest sí que el faré.
Aquest sí, no? Jo aquí, aquesta
sí.
Recepta, jo crec
el Francisco
que
m'ho ha fet fàcil.
És facileta,
Bueno, m'ho ha fet fàcil, a veure, que té la seva gràcia,
no,
això,
has d'agafar el punt a la sí. Cocció de l'ou, però jo crec, jo a tu et veig capaç, eh?
Bueno, ho provarem. Sí. I si em queda bé, llavors ja et convido, perquè jo sempre ho he de provar abans, això, eh?
Sempre s'ha de provar primer. Escolta, fem una petita parada, molt petita, per la públic, perquè tinc aquí a la Leida Martí, que ja vol que li obri el micro i encara no pot ser.
En un col·legio de Talavera de la Reina aprenden matemàtiques a través de la cocina. Teresa es una de las profesoras.
Que levante la mano a quien no se le atragantaron las mates en el cole.
Tuvieron que elaborar platos en familia y tuvieron que hacer un dossier de esa elaboración, de ese proceso.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si te llama el jefe, te asciende y te da un coche de empresa. No, espera. Este coche de empresa. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es. El seguro de coche más que perfecto.
¿Tienes un proyecto innovador en el ámbito de la industria energética o la movilidad? Fundación Repsol, a través de su fondo de emprendedores, te da el impulso que necesitas para hacerlo realidad. Tienes hasta el 12 de marzo para presentar tu propuesta. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma...
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Tu no la veus, Ricard, però quan sona aquesta música ja balla.
Que bé que sona la Jennifer Hudson.
Ai, ai, que ja ens hem après de qui era aquesta cançó. Ja ens ha costat, eh? Ja ens ha costat.
Així que em dius què fa?
Balla. Ja faig aquest moviment. Està asseguda amb els auriculars posats, però ja balla, eh?
Enviem un vídeo, grava-la.
Bé, ara no, perquè ara ja m'ha enganxat, però la setmana vinent ho tindré en compte. Leida Martí, bon dia.
Bon dia. No siguis dolenta, Mònica.
Què? Però si ho fas molt bé, clar, ella està aquí.
El nostre grup de WhatsApp només, això, eh?
No, bueno, Bueno, ja en parlaré.
No sé.
Com estàs, Aleida?
Pues bé, molt bé.
Molt bé, sí?
Sí, sí, va sortir el sol al final.
Menys mal.
I coses d'aquestes.
Jo ho deia la setmana passada, l'anterior, no? Que sí. Va estar plovent tant dies, sí. I jo ja estava a punt de que em sortissin branquies, eh? Mm. Que ja feia molta falta, que jo ho sé, de veritat. Però que és que per circular és molt incòmode. Tanta
és molt incòmode, això sí.
No, però bueno, està molt bé perquè hem pogut passar un bon carnaval, hem pogut passar un bon Sant Valentí, hem pogut
Aleida,
passar...
Aleida, pregunta.
Ui. Ai.
Clar, tu per carnaval...
És veritat,
et disfresses amb classe o el primer que trobes?
Jo per carnaval aquest any vaig ser molt pràctica i me'n vaig anar a esquiar. Aquest any vaig passar de tot, tu.
A veure, perdona, que passo. Les pistes d'esquí també et pots disfressar,
sí, sí, sí.
Eh?
Sí,
que
realment, el diumenge et feien un 50% de descompte, sí, en forfait si anaves disfressat, però bueno, com que vam anar a Andorra, doncs la veritat me'n vaig anar de compres. Què voleu que us digui? Vaig aprofitar al final. Com que, a més, era el que us dic, com hem passat carnaval, hem passat
Sant Valentí,
dic, doncs mira, doncs, però si de cas no em cau res el dimecres, doncs agafo i m'ho
ja
compro
jo
el diumenge. Pues eso.
Això és anar a tiro fet. Si tu compres tu, encertes segur. Això sí. Això ja ens ho té ensenyat la Leida. Molt bé, doncs a veure, amb què anem aquesta setmana? Ja això, febre fa baixada, nois, eh?
Però de tot, eh? Del tot fa baixada.
Sí, sí, ja ens hem plantat a final de febre, pràcticament. Què tenim?
Doncs mira, aquesta vegada farem un programa una miqueta diferent de lo general. Generalment parlem tendències de street style, de cada dia, de lo que ens arribem a ficar per cada dia i tal. Doncs aquesta vegada crec que podríem fer-ne un post de bodes.
Ah.
Però especialment de nòvies.
Ah, molt bé.
Perquè no hem parlat mai de les nòvies.
És veritat. Doncs em va molt bé perquè jo aquesta setmana me'n vaig de comiat de soltera.
Ai!
Així clar. Podràs jutjar...
I així puc aconsellar la meva amiga.
Ah. Ole, ole.
Clar, perfecte. Doncs vinga, ja... Clar,
però vols dir que en aquestes alçades la teva amiga no té ja mirat i remirat?
Mira, coneixent-la... Bueno, no ho sé, que igual m'està escoltant, mira, callaré.
En quants mesos es mira, això?
Bueno, molt. Els nòvios
amb 2 setmanes abans, però les nòvies tarden un any abans,
quan
no?
Quan s'ha de mirar, això?
Depèn. En principi... A veure, es veu que allà a les botigues el que t'aconsellen és uns 6-7 mesos abans. Uh-huh. Uau, jo ho trobo exagerat, tu. Però a veure, perquè és bon, es veu que te l'has de demanar, te'l fan, te l'envien, després te'l retoquen...
Però és exagerat, vegades. Potser si és gent com tu que té molt clar el que vol...
Bueno, a veure, clar...
O el que li sente bé, el que li agrada, no? Sap, sí. No? De vegades això... Quan...
A veure, sí, jo, per exemple, em vaig quedar el 6è que em vaig provar. I, clar...
No, 6 és poc.
És veritat, vull dir...
6 és poc.
Sí, poc,
sí,
no?
va ser el 6è, sí, el 6è o el 7è que em vaig provar, vull dir, no, són 6 vestits,
no
realment.
No és tant, per una cosa tan important, tant diguéssim, aquí has d'encertar, que si
jo
no...
Jo sí que, per exemple, tinc amigues que, mare meva, jo crec que es van arribar a provar 3 botigues senceres. Però vull dir, una cosa brutal, eh?
Però això a què és degut? A que no tens clar què vas a buscar?
No, jo crec que com que també es té aquest moment tan mega idealitzat, que dius, és que ha de ser el vestit de la meva vida, i després tu sempre, quan tu tens una cosa tan idealitzada, sempre busques alguna cosa més. I moltes vegades deixes perdre coses que ja te queden bé o t'agraden.
Ja, sí, és veritat.
Saps? I vas buscant aquella perfecció que realment, la perfecció per mi és el moment. No és el que portes damunt moltes vegades.
Ai, que bonic, això.
Ai, sí, m'ha quedat genial. Sembla que m'hagi preparat i tot, eh?
Ja ha sortit natural. Però bé, és veritat que és una cosa, no? És una decisió difícil,
sí,
suposo, per les núvies, en aquest cas. Llavors, també hem d'estar atents a les tendències, però no seguir-les allò, no?
Bueno,
a pies juntilles, que es diu, perquè has d'estar còmode.
Sí,
no?
Cadascú,
dins del que cap.
Sí, cadascú es pot agafar també una miqueta el seu estil. Jo, per exemple, aquest any és bastant variadet. I jo trobo que són unes tendències molt boniques i que també ja venien una miqueta donades de temporades anteriors, vale? Com pot ser, per exemple, l'esquena a l'aire. Ah. Ja fa més de 2 o 3 col·leccions que s'estan veient els escots a l'esquena, molt bonics, i de davant una miqueta més aviat senzills. Què vull dir amb això? O sigui, sense ser, per exemple... un cos samarreta, entre cometes, de tirants, i a darrere amb tot l'escot marcat.
Vale, o sigui, atenció a l'esquena, eh? Mm-hmm.
Sí, trobo que queda molt, molt sexy, molt bonic, i després també t'és molt fàcil a l'hora de, també de, per exemple, si ho fas per església, amb el mateix, per exemple, vel que portis, ja te tapa l'esquena i no cal tampoc portar posturaretes ni coses de més a més.
Mm-hmm. Perfecte, molt bé. Doncs atents amb els detalls a l'esquena, siguin escots, siguin, doncs, això, brodats, sí, o pedreries. Què més?
Després tenim el tul. El tul és un tipus de teixit que ha entrat amb moltíssima força, o sigui, amb faldilles. Vale? Aquestes faldilles una miqueta voluminoses, amb el tul que són molt, molt, com ho diria, molt a l'aire. No? Potser quedaria...
Sí, sí, o sigui, no? Molt, molt volum, però que, són, que no són pesades.
Clar,
no?
Que queden així, pues, allò que...
Vaporoses.
Fas el... Sí, molt bé. Ricard, aquesta era la paraula correcta. Mm-hmm. Molt bé.
Això és el que dèiem una mica el vestit de la Goya Toledo als Goya, no?
Correcte,
que
sí.
Que
sí, sí,
vinga
sí.
Volum aquí, però que no pesa. Tens la sensació sí. Que es flonja, no?
Sí, que queda, pues, queda bé, queda airejadet, sí.
Molt bé.
Després, també, un altre estil així que aquest any se portarà moltíssim són els ombros a l'aire o off the shoulder. Vale.
Ah, sí, és el mateix, no? Sí. Però com sempre dius, si bueno, ho dius en anglès, que de
mola
més.
Mola no? Més. Aquest estil així, d'acord, doncs el que et fa que és un tirantet i pel lateral te queda el que és el... Oi, avui com estic amb les paraules que no me surten, eh? El tros de tela que et cau per damunt de l'ombro, però et queden... et cau damunt del braç i et queda l'ombro descobert.
Ah, val, o sigui, és com si fos una màniga així falsa, per entendre'ns, no?
Sí, correcte. Seria un estil una miqueta més bo que de lo normal. I després també tenim el que és les capes. Torna molt el que són les capes. És com si diguéssim un substitut natural del vel. Vale? Es posen a través de la part de dalt de l'ombro, i cau la capa per darrere. Com ves que el vel te surt des del cap, doncs aquest te surt des dels ombros. Jo trobo una opció també molt divertida, molt diferent, que per aquesta nòvia que es casa, per exemple, sobretot, que són les més atrevides moltes vegades, al civil, tant en masies com a l'Ajuntament, queda molt, que és una tendència molt divertida, molt xula, que després també te pot donar molt de joc a l'hora del ball o voler fer un canvi així imitant de l'avent, traient-ho perquè se't veu completament un vestit nou, saps? Vull dir, trobo que té molt, molt de joc.
O sigui que les capes són tendència nupcial aquest 2018, mira. Mira, ja m'ha pres alguna cosa avui.
Pren nota, Mònica.
Jo sí, i tant. Continua,
No, no per tu, per donar consell, vull dir.
Ah, sí, jo sí, jo aconsello molt bé.
Ah, sí?
Home, i tant, clar.
Que vas anar amb la teva amiga a comprar el vestit?
Jo sempre vaig a xafardejar, sempre que es pot.
Bueno, doncs pues ja ho sabeu, si necessiteu una companya de compres...
Jo sí, encantada de la vida i soc molt sincera, a més. No, és veritat, jo amb això de quedar bé però així perquè sí, no, doncs soc sincera.
Bueno, està molt bé, sí, necessita la sinceritat.
S'agraeix això, no?
Home, jo sí que ho agrairia.
Has passat per aquest moment, Aleida?
Jo sí.
Clar, imagina't que et diuen, sí, estàs guapíssima simplement perquè vas de núvia. Home, no. Això és com això, que tots els bebès són bonics.
Són monos.
No. No, és que no tots els vestits de núvia són macos, eh?
Bueno, ni et senten bé, que pot
ni
ser.
Ni et senten bé.
No? Sí, més aviat és generalment que no et sentin bé, que... perquè cada una té un cos diferent.
Aquí vaig, per exemple, això que deies del tul, que és tendència, no? Les faldilles així, doncs, amb molt volum i tal. Home, doncs a mi em pot agradar molt, però... potser pel cos que tinc no és el més adient per mi, no? Llavors,
sí,
això...
clar. Per a tu, per exemple, seria més adient un sirena que te fa molt, t'estilitza molt llavors, i te marca molt la curva.
Per aquí fa falta la sinceritat de l'amiga que et digui, mira, reina, per aquí no vas bé.
Aquí, sí, això no.
Fins aquí hem arribat, no?
Correcte. Tenim temps per dos tendències més molt curtetes. Vale. Reina, va.
Com a tendència estrella, ja ho sabeu, la pedreria... màxim en el món de les núvies, sí. Bueno, no tenen núvies sinó també anem invitades, i després també feia cosa d'un parell de temporades que van sortir els looks en pantaló.
Això m'agrada
sí,
molt a
mi. Sí, saps? Rosa Clara va treure, per exemple, una col·lecció super mega bonica en pantaló. Ella es va casar en pantaló, diria, si no recordo malament. I, bueno, és una tendència que cada vegada es porta més, fins i tot pantaló a damunt... A mi em va agradar un molt que vaig veure un, que era com un cos de dalt, sortia com una faldilleta molt curteta i a sota sortia el pantaló. O sigui, la faldilleta era com el final de l'encorsetat. Molt xulo era.
M'agrada molt aquesta tendència, no? Així per núvies, com tu deies abans, no? Pot ser per casaments civils o en entorns així més diferents, no?
Sí.
Donen molt de joc.
Un altre aire.
Una pregunta que tinc molt ràpida, que ja sé que ens passem de temps. Pedreria. Dius que és tendència, però això és igual si et cases de matí, de tarda, de nit, és igual. Si ets la núvia, està permès tot?
Sí, bueno, jo suposo que sempre depèn de l'extrem de la pedreria, no? O sigui, si és, per exemple, un dibuix sutil o que són els tirantets, perquè, clar, quan parlem de pedreria, aquí podem anar als dos extrems. O sigui, encorsetat tot en pedreria... O, per exemple,
o un detallet.
O un detallet, o aquests transparents en pedreria.
En plan pedroche?
Claro.
Bueno, això ja és per núvies molt atrevides, eh?
Sí. Bueno, això ja... Però sí, sí, realment és així.
Molt bé. Doncs, escolta, tendències de núvies, si heu d'anar a buscar un vestit de núvia, si heu d'anar a acompanyar a buscar un vestit de núvia, heu d'estar al tanto d'això. Ricard, això és informació de servei.
Sí, sí, sí. Sí.
Informació
sí.
de servei. Sí. Trànsit i això.
Això.
Eh? Doncs, Aleida Martí, mil gràcies, com
a
sempre.
Vosaltres.
Gràcies, Aleida.
La setmana vinent, més i millor.
Un petó a tots. Adéu.
Ai, Ricard, que no em vull acomiadar de tu.
No.
No, no, no vull, no vull.
Home, haurem d'anar a dinar.
Bueno, sí, però a les dues, que encara tenim mitja hora de programa
anem avançant,
per davant.
Anem avançant, però arribarem, eh?
Bueno, escolta, parlem divendres, eh?
I tant.
Passa-t'ho bé.
Fins ara.
Adéu.
Rinascimento. Des de 1982, fent de la fusta un art a preus molt, molt competitius. Vingui a Rinascimento, Germanetes 14, a 7 metres del pàrquing Hospital Montserrat. Rinascimento, mobiliari i decoració. Ara, rebaixes espectaculars.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
¿Tu hijo tiene problema en los estudios? ¿Le falta motivación?
¿Le cuesta concentrarse? ¿No sabe estudiar?
El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar.
Entra en institutopascal.es.
¿Ha comprado un camión entre 1997 y 2011? Quizás ha pagado un sobrecoste ilegal y aún puede reclamar su devolución ante la Unión Europea. Más de 25.000 clientes se han unido a esta demanda colectiva liderada por CCS Abogados. Si quiere recuperar su dinero, únase antes del 28 de marzo. Más información en el 912-913-777 o en ccsabogados.com.
Jean-Claude Van Damme, oscuro y desconocido. When the beat
drops. Tus 9 vidas parecen estar acabándose.
2 tipos, con pasamontañas.
Esto es por mi mujer.
2 de Van Damme, el sábado por la noche. Cine sin cortes. En 13.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 a 8.
La centenària cooperativa de Maials té per a vostè l'oli de la temporada. És l'oli Baró de Maials, verge extra, més sa i natural, amb denominació d'origen Les Garrigues. I en la seva visita a la cooperativa, conegui la nostra agrobotiga, amb els productes de la terra, varietat, a bon preu. Cooperativa Foment del Camp Maialenc, carrer Sindicat 3, telèfon 973-130005. Maials.
Cerealista. ¿Buscas protección frente a las malas hierbas para tus cultivos de trigo, cebada, centeno y triticale? Axial Pro te ofrece la máxima eficacia, seguridad y flexibilidad en el tratamiento contra las malas hierbas de hoja estrecha. Axial Pro, para los profesionales del futuro. Y este Syngenta.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs sap que en tenim ja tres per sobre de dos quarts de dues. Recorda que transitem pel dimarts 20 de febrer del 2018, hores d'ara, amb 15 graus a la ciutat de Lleida. Jo encara no he tret el nas per la finestra, però ara li podem preguntar als nostres polítics, perquè ells sí que venen del carrer. Jo crec que fa una temperatura força agradable. Guillermo Orbera, del PSC, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Fa bona temperatura?
Avui sí.
Sí, avui sí. Eh?
Sí.
Ja fa dies que, de veritat, que entre que el dia allargue i sí. que el migdia puja, tot i que la nit sí. encara fa fresqueta, es va notant el canvi, tot sí. i que han dit que demà baixarà.
A part, jo tinc un termòmetre particular, que com que soc al·lèrgica al temes de pol·linització a la primavera, quan comença una miqueta els pulmons una mica tontorrones, que arriba ja comença el pol·len i ja comença, ja sí que vindrà bon temps ara ja.
Dolors López, del Partit Popular, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Se Maria pues... Córdoba, de Ciutadans, bon dia.
Bon dia.
Núria Marín, d'Esquerra, bon dia.
Bon dia.
Gemma Casal, de la Crida CUP, bon dia.
Molt bon dia.
I Paco Cerdà, del PDeCAT Junior, què tal, bon dia.
Hola.
Per mi segueixen el PDeCAT Junior.
De quina part? Sí.
No, que segueixen.
Bueno, segueixen és el PDeCAT Junior.
Jo sí.
Bueno, escolta, sabeu que avui és el dia...
Què dia és?
De tant en quant vaig mirant això del Dia Mundial. Sí. No, ara parlarem de política,
Filotes
que
fora,
sí, que parlarem de política. No, però avui és el dia... Buscava, és el Dia Mundial de la...
Justícia social.
De la justícia social. Ah, però és igual, és veritat que en una web he buscat i et diu «Hoy es el Dia Mundial del Gato». I també el Dia Mundial de la Justícia Social.
Home, estaria bé fer-ho al revés, no?
Sí, però és curiós perquè he preguntat i per què avui és el Dia Mundial del Gat. Algú ho sap?
Yeah.
No ho dic, perquè a mi m'han explicat una i no sé si és veritat, però m'han dit que un dels gats més virals a les xarxes socials va ser el de la filla dels Clinton, i va morir un 20 de febrer. Oh. I per això és Dia del Gat. Que no ho sé,
No sé, no sé, ho diu ell,
No, que m'ho han explicat.
Que no, ho ben trobat,
no ho he pogut corroborar. En fi, històries a part. Ahir vam tractar d'un tema important que avui no ens donarà temps de fer-lo, però que el podem deixar també pendent per algun dia, i és que dijous és el Dia Mundial de la Escletxa Salarial entre Homes i Dones. I és un tema que vam tractar ahir...
És recurrent.
Sí,
no,
però és un tema...
Com que no s'acaba de tancar la...
No, però és un tema que ahir vam parlar i m'agradaria parlar-ne a nivell de paeria de l'Ajuntament de Lleida, a nivell de funcionaris, a veure si realment hi ha diferència o no, i després, doncs, a nivell de ciutat. Però abans, evidentment, la notícia política de l'inici de setmana, que a més va ser ahir dilluns, no?, inici de setmana, ha estat, doncs, la marxa de Rosa Mare Salmerón, que ha vingut més d'alguna vegada aquí. La regidora del grup del PDeCAT Junió ha deixat aquesta formació, passa a ser regidora adscrita i...
No adscrita, perdó,
i a més ha rebut l'oferta de l'equip de govern.
Perquè, ha acceptat.
I, bueno, i ha acceptat perquè passi a ser la nova regidora d'ensenyament. Paco Cerdà, des de quan ho saps?
A mi em va trucar... el diumenge a les 11 de la nit.
T'ho explica tot el que es pugui explicar, i el que no també.
T'ho explicaré tot. Me va dir que no entraria a govern, jo li vaig preguntar, me va dir que no entraria a govern. Sí que és veritat que després el Toni Postius el va trucar i sembla que li va dir que entraria a govern. I això és el que va passar.
Roda de premsa ahir, Ros Espadaler i Rosa Maria Salmerón a les 11, i a les 12 tot el grup del PDeCAT.
Junió,
PDeCAT Junió. Paco, sí. Tu vas dir ahir que també havies rebut ofertes, eh?
Mm-hmm. És veritat. Jo la veritat és que he rebut algunes vegades. La primera va ser quan se va fer el pacte a Tarragona, i la segona va ser quan va veure les dues remodelacions de govern a Girona. M'ho va demanar, va vindre l'Espadaler i molta més gent. Bueno, jo els hi vaig dir que no, i perquè no crec que era ni moment, i jo m'he presentat amb el que m'he presentat. Tampoc m'han donat un argument massa de llonces, i el que sí que vaig fer va ser ficar el càrrec a disposició del partit.
No dic moralment, legalment. És legal el que ha fet la Rosa Mari? Es pot fer?
A veure, sí, hi ha diverses lectures. Ahir la senyora Dolors López ho deia molt bé en un mitjà de comunicació televisiu, que no era TV3, i va dir que estrictament, això era un cas de transfuguisme. És veritat que hi ha una excepcionalitat, jo diria que dues excepcionalitats. Una, que els dos partits que hi havia no existeixen, fora de que és veritat que el grup continua siguent grup CiU, i l'altra excepcionalitat, que jo penso de que jurídicament tindria més pes és que no crec que acabi passant a ser de facto regidora de govern. De facto, és regidora no escrita, amb responsabilitats, no serà la regidora d'ensenyament. No ho sé, jo, això és el que jo he entès. Per tant, crec que sí, és a dir, al final la llei té un text i un espírit. I l'espírit és, evidentment, clar en aquest cas. Tampoc vull fer més foc d'aquest tema, és a dir...
No, no, és el tema que anem a traure, dic, a nivell,
que hi ha,
a nivell de grup, decepcionats, de, a nivell de grup.
A veure, jo a nivell de grup no te puc parlar.
Pues a nivell personal.
Paco Cerdà. A nivell Paco Cerdà...
Anava a preguntar després a nivell personal.
Jo m'ho podia esperar, no, evidentment decepcionat de que m'enterés a les 11 de la nit i que em digués que no entrava a govern. A lo de més, això és política, és a dir, ella té les seves expectatives, ella té les, els seus motius, i jo crec que amb aquestes expectatives que me les guardaré fora de que me les va reconèixer de futur, pues jo crec que ha fet el que tenia que fer. Lo de més, el tema ideològic, pues no lo sé, és a dir, jo crec que jo he votat en contra del meu grup a l'anterior legislatura per almenys dos vegades i aquesta vaig estar a punt alguna vegada, no? A mi no se'm cau cap en ella amb discrepar amb certes coses, però al final estàs amb un grup amb moltes coses, però òbvio dir que la Rosa sap perfectament el que fa i la responsabilitat és seva, és a dir, jo no tinc que donar lliçons a ningú i respectar òbviament el que ha dit i el que ha fet. Decepcionat, home, a mi m'hagués agradat que no m'enterés dues hores abans o deu hores abans de que m'ho digués. Si això és una decepció, bueno, pues sí, però lo de més, ja veurem el futur com tracta aquesta història.
A tot això m'agradaria recordar, si us plau, que s'ha de mantenir l'educació, ho dic perquè les xarxes socials doncs ja es comença a barrejar temes i històries, eh? Al final és una persona, la Rosa Maria Salmerón, que fins ara estava al grup del PDeCAT, ha decidit...
I la seva filla no té cap culpa.
Però, bueno,
té,
dic la seva filla, el seu marit, o qui sigui. Llavors es tracta de mantenir...
No, per les xarxes locals, la seva filla de 4 anys no té cap culpa.
Correcte.
I per estalviar les fotografies de la nena.
I si s'ha de fer algun comentari, sempre de fer penso que s'hagi de fer des d'un compte amb noms i cognoms, que també seria el més normal.
No, clar, això sense fas de perfil falso.
Guillermo Orbera...
El sociòpata actua amb perfils falsos, sempre, no actua.
No dóna mai la cara.
Guillermo Orbera, des del PSC, ha començat la campanya electoral a les eleccions municipals del 2019?
Bueno, jo crec que la campanya electoral dura tot el mandat, i des del minut del mandat ja estem tots de campanya electoral pensant en mantenir la teva opció de govern i pensar en ampliar el teu espectre electoral, no? I això és inherent a l'activitat política. Jo el que puc dir, quan he llegit l'acord, el pacte que han fet entre el partit Junts per Avançar i el grup municipal del PSC, bueno, he llegit que això veis, segons expliquen les dues partes signants, una mica a la inèrcia que porten des de les eleccions autonòmiques, no? La inèrcia de dos partits que s'han juntat per anar junts a les eleccions catalanes i fruit d'aquest consens marcat precisament per la evolució ideològica que de forma natural tenen els partits polítics tots a Catalunya, doncs, bueno, ha arribat amb aquesta conclusió que a capitals de província, com és el cas de Lleida, i ho vam veure dilluns, doncs, regidors de l'actual Junts per Avançar, que poc, des del meu punt de vista, tenen a veure amb l'actual... Units per Avançar, que des del meu punt de vista, i aquí escoltaré opinions, poc té a veure amb l'ideari actual del PDeCAT, doncs aquesta evolució ha fet que s'hagin anat juntant grups, i de la mateixa manera que es pot juntar Convergència, PDeCAT, amb la CUP o Esquerra per unes unitats concretes, doncs també és raonable que Units per Avançar se juntin amb el PSC. No? A partir d'aquí, amb aquestes operacions polítiques, que jo crec que són legítimes, avui la editorial del Segre ho explicava molt bé, després cadascú pot tenir la seva lectura ètica, però igual que el sexe grupal o el nudisme, o sigui, cadascú que tingui la seva lectura ètica, no?
No
estic
fent fantàstica.
Estic fent una exercició per fer més pedagògic, però cadascú té respecte, jo respecto totes, perquè he llegit veus molt autoritzades de la política local de qualsevol partit, amb opinions diferents sobre la lectura ètica que fas d'aquestes operacions, i les respecto totes. Ara, des d'un punt de vista polític, jo crec que té una lògica d'on venint i de com la relació entre el PSC i Units per Avançar.
Molt bé. Volia parlar amb el Paco i el Guillermo, a partir d'ara demaneu la veu, me l'ha demanat la Núria, dic també, hi ha veus que diuen que és normal girar el cap a l'any 1989. Esquerra, la Crida CUP i Comú han parlat de transfuguisme. Ciutadans, me sembla que no he llegit de moment cap reacció oficial. Núria Marín, veure, Dolors López, sí, i Gemma Casas.
Més enllà de personalismes, i jo no cadascú personalment té la seva manera d'entendre les coses, la seva ètica i la seva manera de viure la política. Per tant, parlaré en general de lo que és la política. Sí que penso que aquestes actituds, tant del qui va a pescar com el del qui mossega l'ham, des del meu punt de vista i des del nostre punt de vista, perquè amb això penso que com a grup pensem el mateix, són males pràctiques. Per què? Doncs perquè, com molt bé s'ha dit, això és la política. Doncs per nosaltres això no és la política, o no hauria de ser la política. I més amb un sistema en el que tu te presentes amb unes llistes tancades, per lo qual l'escó, o en aquest cas l'acte de regidor, esteu i no esteu. O sigui, esteu, però tu t'has presentat amb unes llistes per un partit. I hi ha moltes maneres de fer les coses. Jo entenc que si tu tens... O te diré d'una altra manera, què hauria fet jo? Si jo tinc discrepàncies amb el partit, jo plego, deixo l'acte de regidor i me'n vaig a casa. I ja veurem el proper mandat, si algú m'ofereix o si algú, ja verem què faig, el que hauria fet jo. Perquè si no, doncs passa això, no? Que en l'imaginari col·lectiu, doncs ens queda això de això és política, això és normal, això entra dintre de la dinàmica de la política, i per mi no hauria de ser, i èticament, o per la nostra ètica, no és el correcte. Per mi és un cas de transfuguisme. Però ja et dic, tant com pel que va buscar, com pel que accepta la invitació,
Dolors López.
Sí, a veure, jo crec que amb aquest tema, en caràcter general, una persona que deixa un grup pel qual es va presentar i marxa com no adscrit o com adscrit, és igual, i marxa a un altre grup o es queda com a regidor no adscrit, en aquest cas, en tot cas, està amb responsabilitats de govern, no? Però és igual, quan un marxa, i coincideixo absolutament amb la Núria...
T'has presentat amb una llista.
Quan tu t'has presentat amb una llista tancada i tu et presentes amb aquella llista, si tu no estàs d'acord, i aquí podríem diferenciar el que és legal i el que és ètic.
Exacte.
És legal quedar-te amb l'acte de regidor que tu has tret amb una llista tancada? És legal? Sí. La nostra llei ho permet. Una vegada tens l'acte, aquell acte és teua i disposes d'ella. És ètic? Jo crec que no. Jo crec que no és ètic. Aquest cas és un cas bastant especial. És un cas bastant especial. Perquè, claro, és un grup que formaven dos partits, ja no existeix cap dels dos partits, però és que, a més, el partit pel qual presentava la regidora Rosa Salmerón no solament ha desaparegut com a partit, sinó que alguns dels seus dirigents han creat un nou partit i van fer un pacte a les anteriors eleccions autonòmiques. Per tant, no és un cas estricte, sinó que...
Home, dolor.
Sinó que és... No, a veure, té unes connotacions... Bueno. Té unes connotacions... A veure, Núria,
disfraça-ho com vulguis.
No, té unes connotacions especials. Jo no, ni vull, a veure, ni vull defensar a la Rosa, ni defenso el transfuguisme, perquè ja dic, crec que èticament és absolutament rebutjable, però crec que en aquest cas ja, a més, a veure, per mi des de luego no ha set cap sorpresa, com crec que per ningú de vosaltres, perquè feia temps que ella no es trobava a gust en aquest grup. Ideològicament el grup de Convergència i Unió es va presentar en unes eleccions i en un temps van donar un gir de 180 graus, i parlo del tema de l'independentisme.
Les eleccions del 2015 ja sabíem el que passava.
Anem acabant i després ve la Gemma.
En tot cas, deixa'm dir el que jo penso.
El partit se trenca llavors, és a dir, no, jo no defensaré, jo ho he dit públicament, és a dir, jo tinc les discrepàncies que tinc les meves línies vermelles, tinc les coses molt clares, però el dir que ha canviat...
PDeCAT, bueno, no, eh?
A veure, jo crec que hi ha dues lectures aquí.
A veure, Unió... Espera
un moment, Dolors, acaba ràpid i Gemma...
Unió trenque amb Convergència perquè Convergència traspassa una línia vermella. Perquè Convergència traspassa aquesta línia i Unió, que és un partit catalanista, però no independentista, Unió diu, jo fins aquí he arribat. I aquells dirigents d'Unió...
No tots tampoc, eh, Dolor? Clar,
alguns, que... la majoria.
No, la majoria, precisament no.
Bueno, aquells dirigents d'Unió que s'han quedat sense partit, orfes, han creat un altre partit, que és Units per Avançar o per Avancem.
Units per Avançar.
Units per Avançar han creat un nou partit i aquest partit ha fet un pacte amb el Partit Socialista. Aquesta és la realitat.
És a dir, sisplau. Ella és d'un partit que es diu Units per Avançar, perdona, Gemma, un minut, eh? Un segon. Ella és d'un partit d'Units per Avançar i ella creu que té que estar als ordres d'aquest partit i fa el que li diu el partit.
Gemma Casal i José María.
Bé, és evident que és un cas de transfuguisme, no és una altra cosa, és més que reprobable, no té cap ètica, no es pot sustentar per enlloc, que li posin els colors que vulguin. Nosaltres a la Crida per Lleida CUP som una assemblea en la qual evidentment els nostres càrrecs doncs, legalment doncs, com diu la Dolo doncs, legalment tenen un acte a títol individual, no? Però bueno, no ens ha passat mai, esperem que no ens passi mai, no? La gent pot fer moltes coses a la seva vida, esperem que no ens passi mai, però l'Assemblea ja s'ocupa d'aquestes coses, no ens passi, intentem ser molt respectuosos amb la gent que va votar la Crida per Lleida CUP, perquè no van votar una persona, sinó que van votar un projecte polític i, per tant, ho trobo completament més que reprobable. Ara, a mi el que em sorprèn és tot aquest argumentari que ha muntat el PSC de Lleida per dir que inclou en les seves files a una persona que és una trànsfuga, però és que a més, ideològicament, per més que s'hagi volgut justificar aquí i ahir també a les rodes de premsa, que tenen similituds, m'espante pensar...
Sí, similituds.
M'espante pensar... doncs com el PSC pot arribar a dir que una persona que a més és doncs una persona que ve d'Unió profundament cristiana, defensora doncs d'uns principis que res tenen a veure amb el socialisme, la posin ara al càrrec d'educació. D'educació. Qui ens defensarà l'escola pública? Que tant deia el PSC defensar. Qui ens defensarà l'ensenyament públic? Llavors, clar, que arribin a dir no, és que en un moment determinat doncs per culpa de les de tot el que ha passat de l'independentisme doncs a nivell general es va arribar a juntar el PSC i Units per Avançar en les eleccions generals, bueno, ja era una
autonòmiques,
perdó, ja era una aberració en si, però van voler camuflar allí. Això, traslladar-ho a la política local, perdoneu, això és busca una cadira i l'altre és m'estic preparant les eleccions del 2019. No té cap altre sentit. Vulnere els principis d'Units per Avançar i vulnere la pròpia ètica del PSC. No té més.
José María Córdoba.
Bueno, lo primero de todo, respetar las decisiones de todos los compañeros que en un momento dado pues pueden tener un cambio de dirección por decepción con su partido, por lo que sea. Yo creo que aquí se puede hacer dos lecturas o se puede mirar desde dos perspectivas. Una, la política a nivel del partido. A mí si yo tuviera algún problema con mi partido y no me encontrara a gusto o los ideales que con los que yo entré no, yo comencé no son los que se ajustan a mi forma de pensar, yo lo que haría es dejar mi acta y me iría. Eso lo tengo clarísimo. O sea, eso personalmente hablando, y creo que es una cosa que es algo que deberían hacer todos las personas que se dedican y se meten en política y sobre todo en política municipal. Pero sí que es verdad que también se puede ver desde otra perspectiva y es cierto lo que comentabas antes, Dolo, y es que es cierto, o sea, Convergencia y Unión tal y como se fundó, tal y como empezó hace 3 años en el Ayuntamiento de Lleida, no tiene absolutamente nada que ver con lo que es ahora. O sea, también puedo entender que en un momento dado, Rosamari, Salmerón se puede haber encontrado incómoda. De hecho, yo recuerdo en algunas de las votaciones que incluso el alcalde le tuvo que hacer repetir la votación 2 veces porque la pobrecita estaba metida ahí y cada vez se iba haciendo más pequeña a la hora de votar en alguno de las mociones que se presentaba a su grupo, que se sentía súper incómoda. Por lo demás, pues no sé, hay veces que los partidos o las personas hacen cosas que no se entienden, pero por eso no, yo tampoco puedo entender cómo una persona que comenzó su periplo de político con el Comú Podem se presentó luego en las elecciones autonómicas con la CUP. Bueno, pues se puede criticar o no, a lo mejor pues en un momento dado.
Carlos González.
Bueno, pues hizo esto. Bueno, se puede criticar. Yo desde luego ni lo critiqué ni
Carlos
lo...
González es un partido que es de Pirates.
Bueno, no sé, no, yo sé que bueno. se presentó
que Pirates siempre se ha presentado
con Comú Podem, está no, con Comú es un... Podem en no, el Pirates, ayuntamiento no, y se presentó a las elecciones autonómicas con la CUP.
Aquí no. Los Pirates siempre se han presentado con la CUP.
Lo que está claro es que todo se ve del color según el cristal con que lo mires.
No,
pero el Comú de Lleida no es en Comú Podem, el Comú de Lleida és una agrupació d'electors
en la qual està no tenim inclosa el Partit Pirata.
Lo importante es que los votantes del Comú Podem hayan entendido esa idea, ya está, y no hay ningún problema.
Jo tinc una pregunta.
Us volia preguntar també com queda l'Ajuntament de Lleida ara, si hi haurà canvis o no, creieu?
Li puc fer una pregunta molt breu al José María. Llavors, davant d'aquest discurs, com justifiqueu, per exemple, les crides que fa Constants Ciudadanos a regidors i càrrecs del PP, on els hi diu transfugueus, però sobretot deixeu el carnet abans, però passeu-vos a Ciudadanos, no, pues, i està dient a càrrecs electes,
Te lo contesto, és al revés. O sea, son ellos los que se acercan a nosotros, y te lo puedo decir personalmente. O sea, son ellos
no,
que
le has hecho una oferta al Córdoba.
Enrique, no us agrada el transfuguisme, vosaltres li feu una crida constant.
Precisament,
com queda l'Ajuntament de Lleida?
Esquerra Republicana de Catalunya, només ho dic a tall de... perquè la gent ho sàpigui, quan es va elaborar el que se'n diu la carta ètica, i quan una persona és un càrrec polític d'esquerra, signa aquesta carta ètica.
Sí, bueno, on però al final compromet... no té un valor legal, Núria.
No, clar, és que estem parlant d'ètica.
Estem parlant de valors morals. No, evident, Paco Cerdà, el dia a dia, on s'asseurà Rosa Maria Salmero? En canvia el lloc on s'asseu o no?
La porta cada qual.
Sí, s'asseurà al costat del Pau Juvillà.
Jo entenc que sí, al costat de la Sara i Pau. A no ser que li vulguin fer una cadireta allà al costat del Ros i la Miquel.
Però els clients de l'Ajuntament canviaran o no?
Suposo que no. És molt...
Bueno, l'abstenció del PP, en algun cas l'abstenció del PP és suficient, 15-12. No? En algun cas l'abstenció del Partit Popular és suficient per aprovar, no? Ara?
El govern és tripartit en aquesta ciutat, sí, no canvia res.
No, quatre.
Sí, bueno, però vull dir que ara...
Canviarà això.
Sumem 14,
és que jo no estic d'acord en que el govern sigui tripartit.
No farem futurologia, ja ho veurem, no?
Ja nego la major. Nego
passarem
la major.
De 14-13 a 15-12. Mm-hmm. Jo vaig així, Tu dius que no hi ha tripartit, bueno, anem revisant les actes.
No hi ha tripartit.
No hi ha de tripartit.
No n'hi ha.
El que passa és que alguns no votem votar que no.
Pues,
quan considerem...
Arribem a acords.
Alguns,
arribeu a acords i arribeu als actes.
Puntuals, si no votem res diferent.
I arribeu als actes junts. Bueno.
Sí,
no sé.
Sí, fins si i tot no a les comissions govern. De treball han arribat fins i tot documents negociem, que prèviament parlem, heu elaborat i arriben com a nom de govern.
De parlar, de discutir, nosaltres no anem a la nostra, sinó...
De parlar o de discutir.
Estem oberts... Sí. Sumem.
Molt oberts, una cosa espectacular.
Sí.
Bueno, sí que és veritat que de totes les votacions del ple, són xifres que vaig treure i ara no les recordo de memòria, però d'unanimitat se n'ha votat poques. D'unanimitat,
Bueno, hi ha algunes que es consensuen abans d'entrar.
Sí, correcte, però vull dir que n'hi ha hagut poques, que no han sigut la majoria, per entendre'ns. I a nivell
dels temes que arriben al ple, normalment
és perquè parlem d'un 30%, 30-33%.
Si no arriba al ple.
És el 14-13.
Si va haver uns pressupostos que es van aprovar amb la CUP, i nosaltres i el Partit Socialista, vull dir que...
No, pressupostos,
no.
Pressupostos, no.
Les ordenances.
La CUP no ha votat mai cap pressupost.
Les ordenances.
Pressupostos va ser amb Esquerra Republicana.
Ho té els estatuts, això.
I així mos va anar, parlant d'ètica i de la paraula donada.
Bueno,
però curiosament, està bé, perquè el pla integral de la Mariola, que era una cosa que estava dintre del pacte, ara resulta que sí que es farà.
Bueno, ho vam presentar nosaltres, a lo millor ho vam millorar, no?
No sé, nosaltres ho portàvem al programa i nosaltres era un compromís de l'acord
Jo no trobo malament cap acord que serveixi per avançar per la ciutat, cap ni un. I de fet, la crida per Lleida
n'ha
fet més d'un i n'ha procurat més d'un. Si ha de ser una cosa per millorar qualsevol espai de la ciutat...
És que, justament, els governs municipals haurien de ser... Haurien de tenir aquesta primícia, no?
Estar a l'oposició no vol dir que no, perquè sí. O sigui, això, com estic a l'oposició, no.
Però és que el 60-70%...
Has de dir no quan realment penses que allò que t'estan proposant no és bo per la ciutat.
Ara,
no,
home, però a veure, Dolo, quan tu dius sí, no a una cosa, sí, i mos ha passat i tu saps a la comissió, sí, que l'altre dia ho vam posar en evidència. Sí. O sigui, a la comissió hi ha vegades propostes de resolució que et diuen no, perquè això no pot ser, perquè això no sé què, i després al cap del tren resulta que si ho fa el govern, sí que pot ser, llavors.
Guillermo,
grinyola una mica, grinyola una mica.
30 segons.
Si no pot ser, no pot ser.
No, una reflexió, no?, d'àmbit de política nacional que afecta també el pacte que hi ha hagut a dilluns, no? Fixeu-vos com quan se fan aliances en favor de la independència tothom ho compra, no hi ha cap problema. Se pot juntar el comunisme amb el capitalisme per la independència i és natural i és bonic. Però quan hi ha aliances en contra de la independència, grinyola.
Perdó,
a tant és contra la ideologia. Junts per la independència val tot, la ideologia.
Perdona.
Tots a Suïssa, no sé... Ara bé, ojo.
Perdona, això què té que veure amb el govern local?
No, perquè en aquest moment...
Què té que veure amb el govern local?
Ho dic, m'ho deixes
dir. El 70% de les mocions que se presenten són de carga política, independentista i...
No, i que l'evolució natural d'Units per Avançar l'ha creat el clima independentista, perquè era una coalició que es deia Convergència i Unió, que se llevaven de meravella.
Bueno,
i conseqüència...
Jo, a casa d'una... Mira com riu el Paco. Això, l'evolució natural del PSC...
Devien de tenir sus rocecillos.
Bueno,
de moment, ara la CUP defensa els valors de Suïssa, que no m'ho vull perdre, això. Defensar els valors de Suïssa.
Sí, bueno.
Però en la Unió sí que tenia... Unió tenia molt bona relació.
Escolteu, que arribem a les dues.
Els valors del PSC, quins són?
Proper dia, si no passa res de política local, parlarem d'aquesta diferència salarial per raó de gènere, que és una vergonya al segle XXI. Guillermo Herbera, Dolors López, José María Córdoba, Núria Marín, Gemma Casal i Paco Cerdà, gràcies, bona setmana.
Gràcies.
Apa, que nosaltres ja anem directes cap a les dues i tornem demà puntuals a les 12:20.